A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 de la nit, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Efectivament, un cop a la setmana a aquesta hora us oferim un espai en el que ens dediquem a parlar-vos d'un llibre a través del seu autor o autora. Molt sovint, gairebé sempre, autor o autora del text, però també en algunes ocasions de les il·lustracions o fins i tot, més enllà d'això, a vegades parlem amb traductors. No serà el cas però del dia d'avui, eh? Avui parlem d'una obra de casa nostra que està editada per l'editorial Fragmenta, la seva col·lecció Petit Fragmenta, que anem repassant des de ja fa 3 setmanes. Aquesta serà la 4ª setmana en la que us parlem d'obres publicades en aquesta editorial i en aquesta col·lecció. Avui plantejant-nos una pregunta. De fet, jo diria que cada setmana que hem parlat d'aquesta editorial ens hem plantejat interrogants o preguntes, que d'alguna manera és d'això que va la col·lecció. Però vaja, avui amb una pregunta d'aquelles que és la pregunta del milió, que és la pregunta següent. On és la Lluna? I això ens ho explicarà en Jordi Amenós, que és l'autor del text d'aquesta història, d'aquest conte. Jordi, benvingut.
Hola, encantat.
Bé, de fet, no sé si ens ho has d'explicar o no, on és la Lluna. Potser no cal, cal llegir el llibre, no? Mirar i llegir el llibre.
Clar, la pregunta surt del Pau, que és el personatge principal del conte, junt amb el seu gos, el Luc. Un dia de Lluna nova, se n'adonen que la Lluna no hi és, no apareix en el cel. I és a partir d'aquí que neix aquesta pregunta de on és la Lluna, no? I a partir de parlar amb tot l'entorn afectiu del Pau, els seus amics, una joguina que és l'Onof, el seu gos, tothom va donant una teoria, cada una més esbojarrada que l'altra, de per què no hi és la Lluna, no? On està la Lluna, no? I el que busca el llibre és obrir aquest espai de reflexió que la nostra cultura... per mi s'ha perdut una mica, i és que l'home és un gran fabulador i necessita fabular per sostenir-se en el món. Llavors, el que el llibre pretén és recuperar d'una forma dolça la mirada mítica del món, no? I ho fa a través d'aquest conte, que té un component humorístic, un component curiós, un component creatiu, i de la guia de lectura darrere, on es parla de com ajudar els infants a inventar històries, no?
Home, jo t'he de dir una cosa, Jordi, que em quedo més amb les respostes de tots els personatges del seu entorn que amb la del professor,
clar.
La del final, que és la del professor, però vaja, la veritat és que són molt, molt divertides les empescades que tenen cadascun dels personatges que acompanyen en Pau. També, com dèiem, les històries que hem estat comentant fins ara, junt amb la teva, d'aquesta col·lecció Petit Fragmenta, ens presenten totes alguns interrogants, ens fan plantejar preguntes, que jo penso que potser també en el cas de la teva història, on és la Lluna, el que és més interessant és les preguntes que es plantegen a banda de les respostes que es puguin imaginar, no?
Sí, mira, Rainer Maria Rilke, el poeta, quan parlava amb el seu amic Franz Kapus, amb aquella correspondència hiperconeguda, no? que es van intercanviar, feia una reflexió i era de que l'home, quan parla de si mateix, no ha de buscar respostes, sinó que ha de viure la pregunta, no? Llavors, Rilke deia que amb el temps és molt probable que la resposta es mostri, però mantenia que l'interessant és la pregunta, no la resposta, no? És la que obre un espai, és la que ens fa sortir de les nostres idees fixades mentals, no? de veritats que no han estat discutides. I aleshores, clar, el llibre és un llibre per infants i té aquest pont creatiu i humorístic, però el que està buscant també és que el nen dignifiqui la seva pregunta. És a dir, en el moment que el Pau diu on és la Lluna, tota història serà escoltada. I ell n'escolta unes quantes, divertidíssimes, i després la del mestre, que és la científica, i les posa més o menys al mateix nivell. Agafa l'explicació científica i la respecta, i també respecta les explicacions mítiques i narratives que li donen els seus companys. Però clar, jo crec que el recuperar la pregunta com a manera d'obrir un espai és sempre una bona notícia per qualsevol ésser humà.
A mi també el que em sembla interessant de la història és el punt de partida del Pau, és a dir, un nen que observant la Lluna es fa la pregunta de per què ha desaparegut, no? És a dir, que la veu, un dia la veu gairebé plena, després la va veient que va decreixent. I cada vespre surt a veure la lluna, per veure què passa, no? O sigui, aquest interès per veure què passa amb alguna cosa que li interessa o que l'interroga, no?
Clar, de fet, el que fa el Pau és el que feia l'home antic, com diu, com explica Mircea Eliade, no? Antropòleg i mitòleg. I clar, l'home antic un dia també va veure el cel i també es va preguntar què són aquestes llums que floten en l'aire i per què la lluna es fa petita. Llavors, l'home antic, per poder respondre a tot allò que no tenia una explicació, va haver d'inventar mitologies. Mitologies que eren històries narrades pels déus i intuïdes bé a través dels somnis, bé a través de la intuïció, bé de forma espontània. Per tant, la mitologia no podia ser discutida perquè teòricament parlava d'un origen del món i ho narraven els déus, forces superiors, no? Aleshores, clar, el que fa el Pau, de forma innocent, el que fa un nen, és el que fa tot ésser humà. Avui en dia nosaltres trobem respostes o alguna resposta en la ciència, tenim accés a algunes informacions, l'escola, les enciclopèdies, internet, ens ubiquen una mica al món. Tot i així, la meitat de les coses que ens arriben s'haurien de posar en dubte, no? I, per tant, clar, el Pau recupera aquesta capacitat espontània de l'ésser humà de poder obrir una pregunta i, a més, de fabular sobre ella.
Jordi, la teva dedicació no és plena a la literatura. És a dir, tu no vius d'explicar o de redactar contes, eh?
No. Jo soc terapeuta, treballo amb sistèmica, amb constel·lacions familiars, col·laboro a l'Institut Gesta, tallers per tot Espanya, per Catalunya, per Sud-amèrica, però estic especialitzat o he anat donant forma al treball de narrativa terapèutica, que és un treball que el que busca és obrir un espai de reflexió de quina manera, en la nostra realitat subjectiva, generem narracions per explicar allò que ens passa, no? O sigui, tenim teories inconscients, òbviament, si no el treball seria molt més fàcil, però tenim narratives inconscients sobre qui som, sobre qui són els nostres pares, sobre quina és la nostra vida. I aquí sempre hi ha un munt de projeccions, d'informacions familiars, inclús transgeneracionals. Llavors jo em dedico a impartir tallers i acompanyar gent en teràpia perquè vagin actualitzant els seus mites, perquè vagin recuperant la seva identitat en el possible més real i anant integrant les identitats infantils o les ferides infantils o les ferides familiars. Llavors treballo molt en sistèmica, molt en mitologia i molt en històries. Aquesta és la meva feina. I el llibre surt com... I la Inés de Castelbranco, l'editora de Fragmenta, em proposa el llibre. Surt d'una manera molt bonica la demanda. Jo recupero aquest conte que l'havia tingut, l'havia escrit fa anys i el tenia en un calaix. I de seguida va tot rodat, perquè la Inés té la fantàstica idea de pensar en l'Albert Arrellàs per fer les il·lustracions, i quan ens vam despistar ja el llibre estava publicat. És a dir, que ha anat tot molt ràpid, molt fàcil. Fragment és una editorial fantàstica, jo em sento molt cuidat, l'Albert és un artista i un tros de pa. Vull dir que està sent tot molt bonic, l'aventura d'On és la lluna.
Però fins a quin punt la teva tasca professional, per dir-ho d'alguna manera, o la teva tasca habitual i diària, pot estar marcant aquest conte? Hi pot haver alguna cosa del conte?
La mirada que jo tinc com a terapeuta es veu en la història. I es veu en la història quan el Pau sent l'explicació del mestre, que és l'explicació científica, i queda tranquil, perquè finalment troba on és la lluna, però tot i així segueix preferint les altres històries.
Que és el que et deia jo al principi, que a mi m'agrada més les altres.
Clar. Però aquí, clar, obre un espai de reflexió una mica més profund. Nosaltres tenim dos grans llenguatges. Un seria el llenguatge de la ment racional. Llavors, el llenguatge de la ment racional és ordenat, es respecten les lleis sintàctiques, gramaticals. Però després hi ha un altre llenguatge, que és el llenguatge de l'ànima. Un llenguatge narratiu, metafòric, simbòlic, melòdic, no? És a dir, tot el que és profund en l'ésser humà no ve d'una forma racional, no? És a dir, ve a través de l'art, ve a través del simbolisme, ve a través de la narració, ve a través de la mitologia. Llavors, clar, en el llibre es veu com finalment el Pau sent l'explicació científica i la respecta i li dona un lloc, li dona calma, però tot i així, la seva ànima i la seva creativitat de nen estan més pendents d'una altra cosa, estan més pendents de la màgia que hi ha en les històries que han anat inventant per trobar la lluna. I això és el que faig normalment a la feina. Jo crec que hi ha moltes persones que pateixen perquè no poden sortir de la història que tenen d'ells mateixos. O han racionalitzat processos, o s'han desconnectat de l'emoció o de l'instint, no? I aleshores, la meva feina és, a través del treball amb històries i posant una mirada sistèmica, gestàltica, amb molta base neurolingüística, amb molt treball també, sobretot d'hipnosi ericksoniana, anar actualitzant els mites i que la persona es descobreixi com un humà. I per tant, respectant els dos idiomes que viuen dins seu, el racional i el simbòlic, i descobrir-se a partir d'aquí.
Mm. Ja, coneixies tu l'Albert Terrayàs?
No.
I havies tingut contacte? No.
No, això ha estat un regal. Conèixer l'Albert ha estat un regal meravellós. Ens va presentar la Inés quan va tenir la idea de que el llibre sortís. Llavors vam fer la reunió als quatre. L'Albert, la Inés, el meu gos Luc, que va venir a la reunió i que surt en el llibre, i jo mateix. I això va ser l'única demanda que li vaig fer a la Inés i a l'Albert. Jo tinc un gos, un gos petit, i em faria gràcia que hi ha un personatge que és un gos, que sigui ell. I l'Albert, que és un amant dels gossos i una persona amb un cor meravellós, de seguida li va fer fotos, vídeo, i va anar així. I ens va posar en contacte la Inés, ens va presentar la Inés.
Mm. T'ho deia, perquè nosaltres ja fa uns quants anys que fem aquest espai setmanal, cada setmana parlem amb un autor, i moltes vegades són il·lustradors també, eh? I no havíem vist encara mai il·lustracions de l'Albert Terrayàs, i ens ha sorprès positivament, i a més sorprès amb un doble sentit, perquè vas evolucionant amb el teu conte, vas evolucionant amb aquest llibre, i cada pàgina és una sorpresa, en relació a la il·lustració. Sembla que fins i tot que vagis descobrint un il·lustrador que va evolucionant en aquest conte, no?
Home, jo de l'Albert Terrayàs tinc coll avall que ens sentirem a parlar molt. L'Albert té una sensibilitat i un do artístic enorme. A part que és un molt bon professional, és a dir, sap perfectament com entendre el conte, sap perfectament com plasmar-lo, està en contacte amb l'editor, amb l'autor, i ell posa, a més, la seva mirada, que és meravellosa, a l'hora de poder plasmar el personatge. I jo l'he descobert amb aquesta presentació i amb el primer llibre que publico, no?, en quant al text, i crec que de l'Albert en sentirem parlar, perquè veritablement aquest noi té un do per a l'hora de plasmar aquests mons fantàstics.
Al final del llibre, ho porten tots els llibres d'aquesta col·lecció Petit Fragmenta, hi ha una guia de lectura, una petita guia de lectura, que deus haver fet tu, però ho dic perquè els altres autors que hem anat parlant tots ens han dit sí, ho hem fet nosaltres. A vegades ho fan les editorials, però en aquest cas ho deus haver fet tu. Hi ha una part explicativa i després hi ha una part de propostes pràctiques, podríem dir, no? I ens proposes, entre altres coses, inventar noves teories sobre fets sorprenents, com per exemple que els núvols no cauen mai a terra, no? Per posar un cas.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Clar, és a dir, convido a jugar allò que han jugat el Pau i els seus amics en el conte, perquè considero que és aquí on l'infant, que té una capacitat innata i humana de fabular, pot donar-li permís a aquesta capacitat que en el món educatiu no sé si es premia tant. No? El nostre sistema educatiu, tot i que està en revisió, tot i que veig, jo dono tallers per mestres, dono tallers per nanos d'ESO, de batxillerat, i veig escoles que estan fent molts esforços per actualitzar el sistema educatiu. I jo no sóc un pedagog, no sóc un professional de l'educació, però sí sóc un professional de les històries, i quan hi vaig, veig com hi ha molts nanos amb molta creativitat que a l'escola no se'ls ha donat aquest espai, perquè necessita que memoritzin altres models, perquè han de complir les assignatures, però clar, la capacitat innata del nen a fabular és el que el permetrà ser un adult creatiu. És a dir, un nen fabulador és un adult creador. Llavors, el que busca el llibre és dignificar aquesta part fabuladora, fantàstica, espontània, que té el nen, perquè després, quan sigui adult i tingui un problema davant, serà l'entrenament en aquesta capacitat fabuladora el que li donarà altres punts de vista, el que li farà estimar altres punts de vista, el que li farà posar-se en dubte. I el llibre busca aquesta idea de dignificar la fabulació com a manera de creixement i de força.
Doncs avui estem parlant, o hem estat parlant fins ara, d'aquest llibre On és la Lluna, editat per Fragmenta, la col·lecció Petit Fragmenta. És obra del Jordi Amenós. Jordi, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Obra compartida amb l'Albert Arraiàs. Felicita'l de la nostra part el dia que el vegis.
Així ho faré, així ho faré. Una forta abraçada a tot l'equip.
Adéu-siau, bon dia. Yeah.